11 i 8 minuts del matí, segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa, toca tertúlia esportiva, i avui, a més, tenim la taula al complet. Per tant, estic molt i molt content. Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Félix, molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
Mique Molina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Raül Argales, molt bon dia.
Bon dia.
I des de Londres, John Sindreu, molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies a tots per ser aquí amb nosaltres un dia més a la tertúlia. I John, bé, content d'escoltar-te un cop més, eh?
Sí, sí, fa molt, però bé, intentarem tornar-hi a ser de tant en tant.
A veure de quins ànims està l'amic Sindreu en aquesta tertúlia. Una tertúlia que ve marcada, com sempre, per l'última jornada de Lliga, en què el Madrid ha retallat punts a l'Atlético i al Barça. Jo crec que potser ningú s'imaginava que podia acabar així aquesta jornada, amb els dos equips, amb l'Atlético i el Barça empatats. Potser un dels dos punxants sí que es podria imaginar, però els dos...
A veure, que carai, punxi un dels dos seria normal, perquè segur que punxaran i punxaran més cops,
clar.
Però clar, que sigui la mateixa jornada és casual. Mm. Una jornada relativament fàcil pel Madrid, perquè el Betis és un equip que està totalment destrossat, que és un autèntic desastre, que no fot res, pràcticament ni es mou, i aleshores, però bueno, ho ha aprofitat el Madrid. Però bueno, jo insisteixo en el que ja he dit setmanes darrere setmana, de que al final la lluita de la Lliga estarà entre Madrid i Barça. Jo l'Atlètic de Madrid el descavalco, per molt que encara estigui a dalt.
Joan, tu com ho veus això? La Lliga final serà entre Madrid i Barça, com sempre?
Home, jo tendria a pensar que sí, però no ho sé, em crec molt Atlético, jo.
Jo no. Estic,
sí, jo me'l crec,
Encara no, encara no m'ha acabat de convèncer.
Però, o sigui, portem
una primera volta
i un partit, i tu encara no hi creus. Un equip
no,
que va amb 51 punts.
És que és un equip que no m'inspira cap confiança. No, però ja per tradició, perquè és un equip que acaba desinflant-se, sempre té un moment que es desinfla, tots els equips passen per un forat, el Barça més o menys l'ha passat
ja
i el va trampejar,
sí.
L'Atlètic de Madrid encara no l'ha passat, i l'Atlètic de Madrid a la que el passi no el supera.
És 100%
però aquí
popes,
som
no?
A nostra ciència, home, hem de creure en els fets. No amb la bruixeria.
Jo repeteixo el mateix que diu el Jesús. Vaig dir a principi de temporada que era el Madrid el que tenia que comptar, a pesar que anava 5 punts inclús, és el Madrid el que al final de la Lliga ens enfrontarem amb ell. Ara en aquests moments depèn una miqueta tot del Madrid també ell mateix. Si és capaç de guanyar els seus partits, estaria davant de tot. Jo crec que és el Madrid. L'Atlètic li vindrà el mes de febrer, finals de febrer, els octaus de final de la Champions, i és més complicat, i a veure si ho enfronta. I a més la Copa. La Copa.
Estan moltes competicions.
I si van passant, té un Madrid Atlètic de Copa que si van passant tots dos.
I un petit incís, és que l'Atlètic de Madrid, el qualificatiu del Pupa se l'ha guanyat a pols. La història. Però a pols. Vull dir, això hi ha un mèrits, però va, tots els mèrits.
Hem parlat més d'un cop de la tradició de cada equip, moralment
i d'actitud.
I
que en general, salvo excepcions, que un any et guanyen la Lliga i et donen la sorpresa, que el millor és aquest, no dic que no, però salvo excepcions, regularment es compleix.
L'estadística marca.
L'estadística es compleix.
El que li va passar ahir, no? El penal que li van xiular, tenia l'oportunitat d'aconseguir el lideratge i escapar-se una miqueta més, i mira, el Pupas va
repetir, no? Recordo una mica... Recordeu aquella lliga que el Sevilla tenia opcions d'anar davant i cada cop que estava a punt d'anar davant no la volia? És a dir, feia alguna cosa per no guanyar-la? Doncs a mi em va recordar una mica això,
És com l'Espanyol, i ara va pel Raül.
No.
Que cada vegada que l'Espanyol comença a parlar per Europa, veu Europa, bum, es desinfla.
4 minuts,
Fa dos passos
avall. Aquí hi ha per tot.
Fa dos passos avall.
No, però mira, l'Espanyol d'aquí poc es confirmarà això, que també és un dels pupes. Anirà al camp del Betis i el Betis guanyarà. I els hi regalarem 3 punts. Endavant, sisplau.
Mira, ara que has parlat del Betis, anem a obrir els partits que s'han jugat aquesta setmana més interessants. Comencem precisament per aquest, el Betis contra el Real Madrid. Li van caure 5 al Betis. Jo crec que s'imagina, que jo ja suposava, el Betis venia molt tocat, el Madrid ben crescendo, que es pot dir, però ostres, van haver-hi alguns gols que jo els veia i dius, ostres, qui està jugant de porter?
Mira si està tocat que el porter no es va moure en dos gols. No sé quina classe de porter d'on t'han tret, la veritat,
Sap greu, realment el Madrid arriba enxufat i el Betis tot el contrari, arriba fatal. Vau veure el partit? Aquest no l'he tingut l'oportunitat de veure.
No vaig veure jo.
Només el reportatge.
No vaig veure, no puc parlar perquè no vaig veure.
Reportatge als gols.
John? John?
Està mirant ara.
Problema de comunicació al momentari.
Tranquil, home.
Sí, jo el vaig veure, sí. De fet, tots els vaig estar mirant, excepte l'Atlético, que hi ha un moment que ja vaig renunciar perquè pensava que allò acabava malament. Bé, no ho sé, en tot cas és veritat que línia ascendent del Madrid, estancament del Barça, potser, no? Seria el resum que jo faria.
Però veieu el Madrid amb línia ascendent? En sèrio, perquè els últims partits, precisament, amb joc no ha destacat, eh?
No, gens.
Amb resultats sí, amb resultats s'ha mantingut.
Jo veig amb línia ascendent de contundència, de dir, arriba, guanya i adéu, però no hi ha res memorable, algun golaç, el de Cristiano, per exemple, va ser un tros de gol, però...
Com a joc, típic joc del Madrid, l'únic que en llancen més.
El Madrid també com una situació de que sí, que et pot guanyar 0-5 i que et guanyarà molts partits 0-5, però tal com et guanya 0-5, el dia més inesperat,
però pot guanyar 0-5 contra un Betis que està destrossat i fins i tot pot anar al camp de l'Espanyol i guanyar 0-1 tranquil·lament sense fer el bon joc. I més que res, jo crec que partits d'aquest calibre, que es trobarà al Madrid amb equips d'inferior categoria, és que l'equip d'inferior categoria acabarà baixant els braços, perquè, ostres, tinc el Madrid i es veurà com una intimitat. Quan hi hagin els partits clau del Madrid, serà on es veurà si aquesta línia ascendent és real o no real, perquè... parlar de línia ascendent contra equips de tipus Betis, tipus Rayo, tipus Espanyol, no ho veig, no, jo no qualificaria d'ascens meravellós del Madrid.
Jo segueixo veient el mateix Madrid que dies enrere, vull dir, jo segueixo veient el mateix Madrid, un Madrid que a mi no m'acaba de convèncer. Contundència, sí, inevitable, perquè vull dir, amb els jugadors que té és normal que tingui aquesta contundència, però és el que diu el Raül, vull dir que, a veure, depèn qui tinguis a davant.
Sí,
no treballarà tan a gust,
Sí, no és tant que sigui un projecte acabat, és més aviat un tema de potencialitats. Jo crec que ja ho havíem comentat algun cop aquí, del Barça no esperem gaire més del que hem vist, i jo crec que no hauríem, perquè li hem vist una mica tot en el Barça, és a dir, excepte potser el poder combinar més temps a Messi i a Neymar, hi ha diversos jugadors, i això ja n'hem parlat diverses vegades, que jo crec que no aniran més enllà del que han anat. És a dir, jo ho sento, però a mi Cesc és un jugador que ha fet una bona temporada quan ha jugat de fals nou, però a mi d'interior és un jugador que em sembla que no donarà més. El mateix amb Alves, amb Mascherano, amb Xavi, amb Valdés se'n va, i en canvi el Madrid és veritat que no ha acabat d'encaixar les peces, però bé, a la banqueta té a Isco, diguem-ne, i a Jesse, i a Morata, és a dir... no saps molt bé quin és el seu sostre. Jo crec que té això a favor i a la Lliga li ha anat a poc a favor. I no sé, en el mes d'abril, si no veurem un Madrid amb més opcions de guanyar la Lliga que no el Barça i l'Atlético. Jo, com a mínim, és una teoria que considero. Simplement ho tinc així no. Al cap.
Pot estar, bé. Bueno, jo parlàvem aquí, em sembla que era la setmana passada o l'altra, que dèiem que al final de Lliga, que jo insistia en el tema aquest que la lluita estarà entre Madrid i Barça, que el Madrid estarà lluitant i serà una lluita fins a l'última jornada, vull dir que l'opció se'n tindrà segur. Això estic convençut, encara que no acabi de convèncer amb el seu joc, però d'opció se'n tindrà.
Però vendrà les partits directes.
Clar.
I és on es podrà valorar si fa bon joc o mal joc o seguir en el potencial de mirar resultadista.
No el fa pitjor que el Barça, pel que hem vist. És a dir, el Barça, el Madrid no el va ballar. És a dir, si realment, diguem, el Barça tingués aquest avantatge superior sobre el Madrid a la Lliga... l'haguessin vist molt més segur contra el Madrid al Barça, i en canvi vam veure un partit força igualat en què al final és cert que doncs Neymar en aquest cas va desequilibrar la balança i Bale no, però això seria jo crec l'únic avantatge real que li veig al Barça ara mateix, que el seu fitxatge de 100 milions és pitjor que el nostre, però bàsicament és això.
En fi, anem a altres partits, el del Barça contra el Llevant al Ciutat de València, un partit d'aquests complicadíssims, amb dos gols de cap. De fet, el Barça és el sisè gol de cap que encaixa aquesta temporada, n'ha encaixat 13, en total sisè que encaixa de cap, i de fet Piqué va fer l'únic i primer gol de cap de la temporada per part del Barça. Aquests serien els apunts.
Sí. D'acord.
Bé, jo crec que el partit no és per criticar que s'ha fet un mal partit, en fi, es va empatar i ja s'ha acabat. Sí que critico és la en aquest cas va ser una miqueta la Messi dependència, no dependre d'ell de marcar el gol, sinó totes les plotes havien de passar-les amb ells. O sigui, hi ha posicions a vegades que es pot xutar barraca i no es xuta. Això és una de les coses que vaig veure moltíssim ahir, que s'havia d'entregar la pelota a Messi, si no es podia xutar a porteria. Després, amb els caps dels gols, el gol del Piqué de cap a la porteria contrària, no el marcava ningú, eh? Perquè si hi ha un home que es posa al costat del Piqué, és, ell no remata una pilota bé, i el gol nostre en contra precisament va saltar ell per davant i no va rascar ni la pilota. Vull dir, és un home, no entenc, diu que el Pep Guardiola el vol el Piqué, ell, el Piqué, el Thiago i no sé qui més, i el David Luiz aquell.
Bé,
jo que se l'emporti, de veritat t'ho dic, eh? Perquè un central que quan salta i arronsa el cap no el suporto, eh? De veritat, i s'està posant el Piqué en una situació d'una gran estrella, que se li va arribar a dir lo del Piqué Bauer, i no estic gens d'acord amb ell, està fallant en defensa moltíssim.
Falta un central. Llegint la premsa, però Guardiola vol fins les escombretes del vàter, perquè...
Bueno, això és una manera de parlar i anar rascant
una miqueta la merda.
Tal com has dit l'escombreta, John, és anar rascant una miqueta la merda per veure si va sortint coses. Ningú se'n recordarà que aquest cap de setmana ha perdut i un exjugador seu li ha fet dos gols.
Sí, avui el seu aniversari.
A Jonathan Soriano.
Un amistós, no? I a més a més, jo tinc la teoria que un dels temes que Guardiola tenia una mica problemàtics aquí era Piqué. O sigui, jo no sé molt bé aquesta teoria.
Falta saber si és veritat que se'l volia treure, doncs estàs en una certa, a veure què és el que volia fer amb el Piqué. Diuen, no sabrem mai, però diuen que se'l volia treure a sobre.
Sí, però una de les coses que es deia...
Es deia molt clarament, i crec que tenia tota la raó, des del meu punt de vista. Al Barça li falta un central acompanyat d'un Bartra, i llavors perquè el Mascherano juga bé amb cada un d'ells, és potser l'home més segur aquests moments de defensa.
Jo no hi estic d'acord, jo crec que el Barça ara mateix no té pas una mala defensa. A principi de temporada sí que ho dèiem, que hi havia molts dubtes quan la defensa, jo ara mateix estic en aquest sentit
Piqué ha millorat molt del començament de temporada, sí, que va començar amb moltes dubtes i ha millorat moltíssim,
està
a un nivell millor del que estava.
Sí.
Potser, parlant de la defensa, jo pel partit que vaig veure, a mi Montoya no em va agradar gens, el partit que va fer.
Montoya el que li passa és que falta acabar de definir a dalt, crec jo.
Sí, exacte. Potser estem molt mal acostumats a
Montoya. A més, el Caparrós ho va veure molt clar, va ficar dos laterals a la banda de Jordi Alba, que sabia que és una banda on Jordi Alba podia entrar i desbordar, i no, clar, evidentment, estava tapat. I la ala que tenia lliure el Barça per intentar atacar era la Montoya.
I Alexis.
I precisament és una banda
que... també va fer un gran partit.
Des d'aquí no haurà estat ben fort el Marc Lorenzo.
Sí, també el propi Martino potser va renunciar, no?, a la banda esquerra, i vam veure un Jordi Alba fent més d'interior, segurament, que no de lateral, i vam veure donant molt suport al joc interior del Barça, també perquè Cesc no l'acaba de donar. Llavors vam veure un Jordi Alba, no?, molt jugant per dins, i efectivament Montoya no se'l va veure aparèixer. No, també perquè és que crec que s'entén molt malament amb Alexis, no tenen gens d'aquí.
Li falta aquest punt d'acabar de culminar, no? Potser no té aquest punt com pot tenir Jordi Alba, que saps que t'arribarà dalt i et podrà fer alguna bona centrada, podràs resoldre com Déu mana. I Montoya sembla que li falta aquest plus per...
No sap què fer quan arriba.
Exacte. Montoya sempre ha estat un jugador més d'equilibri, és a dir, un lateral que dona equilibri al que fa l'altra banda. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és un jugador que escull molt bé quan pujar i quan baixar. A mi, en aquest sentit, sempre és un jugador que m'ha agradat, però és veritat que sembla que amb la pèrdua de confiança ha anat perdent també velocitat de reacció a dalt. És a dir, pensa massa tard. Sempre fa una acció massa tard. Dona un toc de més. Recordo una jugada al final, cap al final del partit, que és un exemple, no? Que crec que és Sergi Roberto que li obre una pilota a banda... I de fet, té una molt bona opció de centrada, perquè és una obertura que no s'espera la defensa rival, i en canvi ell la controla i intenta fer un desequilibri que no li acaba de sortir malament, però pel moment en què intenta fer la passada, diguem-ne, ja hi ha massa gent. És a dir, no escull bé, i no sé per què ni quan ha començat a passar. Potser és un tema de confiança.
Té tota la pinta. De fet, ara el Jesús parlava d'Alexis, que, vaja, precisament no va ser el millor del partit. Aquí estarem tots d'acord. Jo soc molt d'Alexis, també
ja,
ho he
ja
de dir.
Jo soc
molt d'Alexis, però va fer un bastant mal partit.
Bueno, ahir, com portem 20 jornades, com 17 jornades.
S'embolica molt amb la pilota,
I llavors a mi em va cridar l'atenció una cosa. Jo, evidentment, no soc la persona que més entén de futbol del món, però sí que quan veia el partit deia, ostres, potser el que més grinyola ara mateix és Alexis. No el van canviar.
No, i van canviar el Pedro, que
estava fent un bon partit.
Però estava sent un
dels millors. Estava ben controlat allà darrere, No desequilibrava, fixa't.
Jo crec que va estar bé.
Ara, el canvi per Tello, doncs fatal, perquè el Tello no està bé. Això també estem d'acord.
Clar, no sé com ho veieu això. El Tata com va actuar? Va ser assenyat amb els canvis que va fer? Com ho valoreu?
Si no arriba a canviar, malament. I si canvia, també malament. O sigui, què hem de fer?
Canviar.
Exacte. Sí senyor, sí, està bé.
Exacte, home, més val moure's, que si no després hi ha crítiques al respecte.
Correcte.
Però vaja, hi va entrar Dongu. Era el més adequat per entrar en aquest partit, per intentar trencar la igualada?
Home, tal com estava el partit i que eren els últims minuts i així, doncs era la forma de tindre un rematador més allà, una persona que remata, que al Barça això li falta. Quan parlem del famós nou, al Barça li falta en moments donats un rematador allà que...
Utilitzeu a vegades el comodín de Piqué, que el pugeu cap a dalt.
Sí.
Jo com a
l'escola Cruyff,
jugant a ser tècnic, et diria que és un home que per jugar al Dongu és per jugar amb un equip que jugui a l'atac, els contraris juguen a l'atac perquè busca espais, té potència física i tot això, però per jugar amb un equip que estava tancat amb 11 jugadors allà darrere, no és difícil que tingui l'oportunitat, perquè això ja tenim un llest com és el Messi, que és molt llest amb aquest tipus de jugades i te'l pot fer. En canvi no ho vaig veure per jugar aquests últims minuts.
En fi, anem a altra...
Perdó, estem criticant molt el Barça, però és que el Llevant, a veure...
Com va fer un bon partit, eh?
Va fer un bon partit en defensa i va fer el seu plantejament, va posar tot a la darrera i ja tindrem l'ocasió que en va tindre, a veure si l'aprofitem.
Bon partit de l'aspecte, quin aspecte?
De l'aspecte d'un nivell del Llevant.
Jo, com a espectador...
No visual.
Com a deixar del Barça, jo no seria del Llevant, me'n vaig cap a casa.
Per profit seu.
Jo entenc que esgarrapi un punt i, clar, és molt important, però...
Porta molts anys jugant d'aquesta manera.
Quan parlo de bon partit, per les seves limitacions, que té.
Si no, què fa?
Pues va fer un bon partit, perquè què feia? Vull dir, si feia un altre partit, potser se n'haurien dut 5, també.
Sí, també s'ha dit que potser parlem molt de noms, no?, quan parlem de canvis, i parlem menys de què es vol fer amb aquests noms. Jo no tinc cap problema en que surti d'algú, diguem. Ara, que surti per Xavi, potser és una mica estrany. És a dir, aquesta tàctica d'acumular davanters, això fa molt Paulinho, però no té molt sentit.
És molt jugar al FIFA i fer-ho, eh? Això és típic.
El FIFA funciona.
Sí.
És a dir, vam veure un partit que els últims 10 minuts el Barça va perdre el control al mig del camp, que és el que necessitava. Llavors, no s'acaba d'entendre. No s'acaba d'entendre per què Dongu d'extrem, per què treus a Pedro, no tant per deixar Alexis, però si deixes Alexis, fes alguna cosa amb ell. No el deixis allà on no ha estat fructuós.
Clar, a veure, si tu deixes l'Alexis, però és que fas un canvi de posició, si poses l'Alexis pel mig, a veure si t'entra i així, pues, potser té alguna utilitat, però tal com estava jugant l'Alexis, deixar-lo igual és absurd.
Recursos tàctics. Jordi Alba, com dèiem, amb un rol d'interior que tampoc no estava explotant, Montoya no estava pujant per la banda, tots aquests problemes no van ser adreçats. Llavors, a mi això és el que em preocupa. No em preocupa que surti un o que surti l'altre, a mi això em sembla correcte. En tot cas, m'agradaria veure una riquesa tàctica, perquè si tu canvies peça per peça, els últims 20 minuts dels quals el Llevant te'n deixa jugar 7, clar, és a dir, tampoc veuràs gaire revolució. Llavors, jo això és el que, d'alguna manera, em decep una mica de Tata Martino. És a dir, així com hi ha altres coses, com crec que la motivació dels jugadors i la intensitat ha anat amunt, crec que la riquesa i la variant tàctica jo la veig una mica pedestre. És a dir, veig un entrenador poc elaborat en aquest sentit. I no sé si és qüestió d'ell o del cos tècnic en general, però veig poca cosa. És a dir,
Jo diria que, a veure, quan un partit a la mitja hora està tan trebat, i estaven en un ja, a la mitja hora de joc, i no s'havia xutat ni una vegada porteria precisament, penso que és moment de xutar des de fora l'àrea. Això és una cosa que ho hem de motivar. Estic d'acord que el Barça es passi a pilota i busqui el gol des de dintre l'àrea petita, però quan un partit es porta mitja hora de joc, empata un, i veus que, no, que està trebat al màxim, i no hi ha possibilitat perquè tenen els 11 tios allà darrere, s'ha de xutar des de fora l'àrea, que va haver després una jugada que el Cesc va xutar i va estar a punt. Ens faltava el
nou. Sí, però també no és tan fàcil xutar des de fora l'àrea, és a dir, has de tenir un camp lliure.
Però es pot xutar, es pot xutar.
Són professionals, ho féssim nosaltres encara.
No, però vull dir que s'ha d'alliberar espais per poder xutar des de fora l'àrea. És a dir, a vegades parla de xutar des de fora l'àrea, però si no tens cap visibilitat de la porteria, és molt complicat. És a dir, diguem-ne, has de tenir recursos tàctics per alliberar els espais per poder també xutar des de fora l'àrea.
Hi va haver oportunitats.
Perdó, però ara aquí estem criticant precisament el contrari que es criticava amb el Martino al començament de temporada. Vull dir, al començament de temporada es criticava el Martino de que no respectava la política del joc del Barça, del tic-taca, del tocar-la, de l'entrar i d'això i així, perquè feia contracops, perquè feia pilotes llargues i així. ara ve un partit que no omple això, que no ho omplea ni siquiera ni tant vol el moment que té possibilitat de contracop, que en va tindre, perquè amb algun atac del llevant, que era el moment que s'obria allò, no sí que era necessari la pilota llarga i a veure si algú corria a la banda i se n'anava, no es va fer ni una vegada. Ni una vegada.
Home, però tampoc van tenir moltes oportunitats. Un equip que es tanca darrere, precisament, si l'intentes guanyar pilotada i contra...
No, però quan tens 3 o 4 ocasions van haver-hi, tres o quatre contres. Recordem que Valdés va parar-ne un parell, també. I llavors sí, tenies la possibilitat de contra. Sí, de contra veure, tenint allò una mica desembossat. I no es va aprofitar.
Però jo no em referia a això, Jo no em referia a canviar la manera de jugar.
No, alternatives dins del partit. No dic manera de jugar. Alternatives dins del partit. Dins del partit hi ha alternatives, el xut de fora de l'àrea, el contracop quan es presenta l'oportunitat, no jugar al contracop, sinó en el moment que tens l'ocasió, aprofitar-ho, intentar-ho fer.
En tot cas, jo crec que des d'on es xuti no forma part de l'estil ni no l'estil, és a dir, tu pots jugar al joc de posició i xutar de fora de l'àrea, això
no cal canviar l'estil, es pot xutar des de fora de l'àrea.
Però en el Barça sempre s'ha criticat el xutar des de fora.
Sempre.
Sí, però aquest, home, xutar des de fora, evidentment, és menys efectiu que xutar des de dins. Això és una realitat, és a dir, el percentatge de gol xutant des de dins és més elevat. Llavors, sí, si pots xutar des de dins, fes-ho.
Això és evident.
Però si quan ha dit ja tothom dintre, és el que diu el senyor
Félix. No es pot xutar.
Però en tot cas, jo em referia a això, a una feina tàctica amb els jugadors per alliberar els espais i per, diguem-ne, tenir un avantatge numèric, posicional, en zones sobre d'altres. Si tu has assignat els rols d'una certa manera i no acaba de funcionar, estaria bé que, a més de fer canvis, tu també, diguem-ne, tinguessis la capacitat de guanyar-li la partida tàctica a l'altra. És a dir, si en una banda et posa dos laterals i no hi ha manera de passar, doncs treu el teu i potser posa un altre migcampista i juga amb tres a darrere. I d'aquesta manera, doncs, estàs, diguem-ne, guanyant-li una partida tàctica a l'altra. O si creus que Alexis es pot barallar i amb les diagonals arrossegar centrals i Messi pot xutar des de fora l'àrea, fes-ho. Però no et quedis fent el mateix durant els 90 minuts. Això em referia, no a fer una pilota llarga.
És això, exactament, sí senyor.
Avui és notícia que estem tots d'acord.
No, és que és veritat.
En aquesta taula.
No es busca. El nou aquest que faltava al Barça, que esteu dient, el va tindre el Chelsea ahir. Però no és que el vulgui pel Barça, però va sortir ahir i va fotre dos gols des d'entre l'àrea petita amb el Manchester.
Un va ser un rebot, eh?
Pilota cap a casa.
Sí, un va ser sí.
però estava allà, estava en el rebot, o sigui que...
No només estava allà, sinó que estava agafat per la cintura. Sí, fa un gir, allò com abraçat, i el pica dins, una cosa molt...
S'ha fallat l'àrea, l'Eta.
Ara en parlem d'aquell partit també, entre el United i el...
Així hi ha temps.
Sí, no us amoïneu. Ai, tant que n'hi ha. Un altre partit que es va jugar ahir, aquest passant una miqueta més per sobre, el de l'Atlético contra el Sevilla, l'Atlético com sempre, i el Sevilla, que aquest sí que va en crescendo, aquest sí que es podria dir que és un equip que cada cop convenç més, que els resultats li acompanyen, i ahir va posar en problemes a l'Atlético realment, que va aconseguir finalment un empat, dos gols, un de Villa i l'altre de Rakitic de penal al minut 72, i amb això es va quedar en taules el partit. El vau veure algú al partit?
Jo no el vaig veure.
Jo una mica.
John, tu dius que vas desistir de veure'l també.
Sí, un tros i ja vaig dir, no, ja
per,
està.
Per què?
Sí, perquè hi ha un moment... També s'ha dit que potser hauríem de frenar amb el futbol els caps de setmana, eh? Jo a vegades m'ho pensé.
Estic d'acord amb el John, m'ha tornat, home.
No pot ser això.
És impressionant, sí. John, no pot ser.
Però sí, vaig desistir a veure'l quan ja vaig veure que l'Atlético, perquè jo efectivament em crec l'Atlético, s'enduia la Lliga en aquest partit, que però al final va resultar que no.
No és estar d'acord amb mi, Raül i John, jo quan vaig veure el partit, després de veure el del Barça, això que dèiem abans, que el Barça no xuta des de fora l'àrea i a més li costa xutar des de dins de l'àrea fins i tot, i l'Atlético la primera que va tenir va xutar. Ostres, i em vaig quedar amb una cara de... Carai, tu, no pot costar tant, no s'ha de ser tan bo per xutar. Jo sóc dolentíssim, però xutar ho puc fer.
Clar, però no pots xutar la bala. Jugador... És una mica el que diu el John. S'ha de crear espais per poder xutar.
Salvar-se els té. Vaja, amb el punt de vista els té aquests moments, però prefereix fer l'última passada abans que xutar.
Quan comença a moure per fora de l'àrea, tipus com l'embol, sí. Comença de banda a banda, sempre, moltes vegades el que intenta és el pas interior. Per trencar en aquell moment, un bon passe d'Iniesta, de Xavi, de qualsevol jugador, en gran qualitat que té el Barça,
sí.
A vegades falta el tocar potser de cara i xutar. Si, bueno, el que parlàvem, però clar, s'ha de buscar l'espai, que no em sembla tan fàcil com dir-ho. Sobre la teòrica, molt fàcil.
Que hi havia 11 homes al davant, eh?
Sí, sí, una barrera d'11.
Sí, sí.
Ja. 11 homes dins d'una àrea ocupen molt espai, eh?
Sí, de totes maneres, parlem molt de fer gols de córner, que no ens facin gols de córner, de fer gols de xuts de fora l'àrea, però quants equips i quants jugadors, diguem-ne, fan gols de fora l'àrea regularment i no encaixen córners? Perquè jo tinc una mica la mítica que sempre ens mirem al Malic, però la realitat és que tots els equips encaixen gols de córner i no és tot, si revisem els gols de la Lliga, no tothom fa tants gols de fora l'àrea. És a dir, és més complicat fer gol de fora l'àrea i en canvi encaixar de córner, una cosa que passa sempre, de tant en tant, és a dir, també jo crec que amb això hauríem de fluixar una mica. La majoria d'equips pateixen de problemes similars als nostres. La realitat és que és complicat marcar des de fora l'àrea. Si tens grans xutadors, per exemple el Madrid té a Ronaldo i a Bale, és més senzill. Però, vaja, jo miro els partits de Lliga de la resta d'equips i la majoria de gols, doncs, són, bé, com els del Barça, o des del punt de penal, o, diguem-ne, des de el vèrtex de l'àrea. No hi ha tants golaços de fora l'àrea per jornada, n'hi ha algun.
A la Lliga Espanyola, eh? A la Lliga Espanyola, eh?
I Ronaldo, sí, Ronaldo per estadística, perquè... si xuta 10 cops alguna entra.
Perquè...
però és que a la Premier tots juguen tots a 20 metres un de l'altre.
Però no, no, però no tenen vergonya, eh? Joan, això que estàs dient, a la Lliga, per exemple, a Anglaterra, no tenen vergonya de xutar. Jo recordo que a Espanya el jugador professional té molta por de xutar per no posar, fotre-la al costat del banderín de corna. Perquè, sí, sí, és veritat això, eh? I a més, anys endarrere, fa molts anys, quan no hi havia tanta televisió, un tio xutava i sortia pel banderín de corna, el locutor de ràdio, i en castellà deia l'ambient del poste. Vull dir que això era una cosa típica. El jugador de futbol a Espanya té una miqueta de por de xutar, que no li vagi 4 o 5 metres fora perquè la gent se'n fot. En canvi, a Anglaterra, per exemple, no hi ha por de xutar. Xuten des de qualsevol posició.
És evident. Aquí, a la Lliga, a la Premier, tothom xuta contínuament de fora l'àrea.
Sí, i el públic ho demana.
Això ho heu escoltat potser. Més efectiu, eh?
Els programes de zapping han fet molt mal. En aquestes jugades es senten ridículs.
Sí, això a Itàlia se'n diu el gol del diumenge a la tarda. El gol aquest de fora l'àrea espectacular. Perquè no és el gol del diumenge a la tarda, que sí, quan el fas surten tots els resums. Ara n'has provat 20 i tots a la tercera graderia. Clar.
Sí, senyor.
Anem a un altre partit, canviem ja, deixem el Barça, deixem l'Atlético...
Deixa'm comentar l'Atlético, tu l'havies vist, no?, per ser el partit.
Jo l'he fet,
la sensació que tinc jo...
Morales, no tens autoritat, eh? O sigui, aquí se'm passa per
fora. No, sí, ara anem per... Ara anem al Raül, no preocupis.
Però hem de parlar de la Copa, eh?
Ara m'ataca.
Deixa, deixa. És una muntanya, això. Deia, Raül.
Deia, que tu que l'havies vist, no tens la sensació que l'Atlético va ser ell que es va deixar perdre el partit? Va marcar i a partir d'allà es va com relaxar i tranquil·lament. I el Sevilla es va fer amo i senyor de la possessió de partit i va apretar fins que va tenir ocasió.
No va donar l'extra, que diria.
El tram final és on vaig veure l'Atlético que diu, hòstia, ara sí, apretem el cul i anem a marcar el segon gol.
Crec que van amb peus de plom, per això que dèiem abans, de que estem en aquest punt que jugaran més d'un partit a la setmana.
Sí, jo crec que va voler tirar el partit d'ofici, sí. I es va relaxar massa, crec jo.
Bé, també són humans, aquesta gent, sí, que no deixen de córrer i tot això, però sí, estic totalment d'acord amb tu, Raül, estic absolutament d'acord. Raül,
va,
hem de parlar de l'Espanyol.
Vinga.
Mira, deixa'm llegir el titular de Mundo Deportivo. Victòria d'Euro de l'Espanyol ante el Celta, amb un gol d'or. Minut 87, sí. Sergio García va fer un autèntic golaç.
Sí, sí, sí.
Com vas viure allò, Raül?
Pues mira, una mica més i m'adormo. Perquè el partit va ser una gran merda. No ens enganyem. No, el partit va ser molt, molt, molt pesadot, eh? En poques ocasions, per no dir cap, quasi ni d'un ni de l'altre equip. Un partit molt, molt centrat al mig del camp. El Celta tenia la possessió i anava tocant, i l'Espanyol pues, anava aguantant i anava defensant bé. I poques ocasions es van veure fins al final de tot del partit, que mira, Sergio García punxa molt bé aquesta pilota, se l'emporta i fot el golaç. Bé, home, són 3 punts d'or, evidentment, perquè oxigena més la classificació de l'Espanyol i s'allunya més de la zona de descens. No s'apropa a Europa.
No s'apropa.
Sinó que s'allunya de la zona de descens, que és el seu objectiu. No ens enganyem.
I la Copa?
I la Copa va ser lamentable, home. És lamentable.
Has vist com riu el Pérez?
Ja sap on atacar, eh?
Manà, canto un duro.
I la Copa què?
És que el Raúl deia, ojo, que tenia por i es tenia que tirar la Copa endavant. I va costar moltíssim.
És com l'èpica.
És que li tinc molta mania. Al Corcón li tinc molta mania.
Però no fotis.
Tu parla d'èpica davant d'un Alcorcón.
Exacte. És el que anava a dir. És el que anava a dir. M'ha tret de la punta de llengua. Si no fots...
Si és vergonyós parlar d'èpica.
Hem fotut una èpica contra el Madrid, ara a quarts de final. Però no, l'Alcorcón, hòstia, èpica. Quin partida. És que una merda, tio.
Això fa el Madrid inundar els diaris, eh?
És vergonyós, això. Sí.
És, bueno, lamentable, lamentable el que es va fer amb la Sergio, és que riu.
No, és que
amb el Corcón va ser lamentable. Ja de per començar anar al seu camp i perdre 1-0, em sembla vergonyós, però és que vinguin aquí i et comencin a guanyar, que tinguis que remuntar un partit a l'últim minut, amb gol de Pizzi, un que, saps, que no està fotent res en tota la temporada i marca Pizzi. No, no...
És el vostre coro.
Sí, sí, el nostre...
M'agrada com quilos de cròniques escrites es resumeixen molt millor en el Raül dient una merda. És a dir, deixa't estar la literatura.
Estàs durant a línies allà fent una crònica i el resumeixen amb una merda.
Home.
És que a vegades el que és breu és millor. És una merda.
És insuportable. Home, no escoltem.
No, carai, tu, quin perill.
Què? Però és veritat o no?
Home, sí, jo no vaig veure el partit, però vaja, m'hauré de creure si és així tan convençut.
Sí, no, fot ràbia que contra aquest tipus de partits es punxi tant i acabis patint per passar una eliminatòria.
Bueno, però ha sigut una setmana
extraordinària. Ja vam fer el pena fa 2 anys contra el Mirandés a semifinals, que allò sí que tenies un quadre molt factible per arribar a semifinals i enfrontar-te a l'Atlètic i allà sí que veiem què passava. Perds l'eliminatòria contra el Mirandés, allò va ser lamentable. I aquest any, doncs mira, diguéssim que ara ens eliminarà el Madrid, però bastant lamentable també. Ara, el fet d'anar patint contra el Jaén, de perdre contra el Corcón i tenir que remuntar una eliminatòria contra el Corcón, no.
El que és el futbol, per això, l'Espanyol es classifica cap a, per quarts de final de la Copa, a la Lliga es posa 8 punts de la zona de dalt i així, i és una merda, i ha sigut un desastre de setmana per l'Espanyol. Futbolísticament ha sigut un desastre.
Si ho mirem així, va remuntar una eliminatòria i ha passat. Vale, molt bé, fantàstic. El dissabte va fer un partit, el partit en si, no dic que jugués malament, evidentment els jugadors estan esgotadíssims, i ja veurem el demà com quins seran els jugadors que surten al terreny de joc i quin rendiment donaran. Però sí que és cert que es notava una fatiga molt marcada del dissabte, i jo ja m'esperava una mica el partit tipus això, que el Celta tocaria, l'Espanyol aguantaria i intentar rascar les poques oportunitats que tingués. Va sortir bé i bé, collonut, perquè són 3 punts d'or per això, precisament, perquè ara el primordial...
La Lliga seva. 3 punts amb la Lliga seva.
Exacte. Exacte, perquè ara ve un desplaçament difícil a València, després, com dic, també te'n vas al camp del Betis, que el Betis està molt malament, però ja ho sabem, l'Espanyol és a l'altre pupes de la Lliga, i segur que li regalarà els 3 punts al Betis, segur, ja ho veureu.
Però a veure, Raül, és a dir, també, aquí diguem les coses com són, la profunditat de plantilla de l'Espanyol no dona per 2 competicions,
i per tant,
la Copa li és igual.
Però si això va dir el Capitán Fúria, Capitán Fúria ja ho va dir, en el seu dia quan va jugar contra el Madrid.
Capitán Fúria? El pots...
El Tena, el segon entrenador de l'Espanyol.
Sí. Sí, molt bo, aquest tio. Jo estic bastant molt fan,
Però aquest tio, aquest tio va ser clar, li van preguntar sobre l'eliminatòria del Corcón i va dir que no és la prioritat la Copa. La Copa no és la prioritat, que s'intentaria sortir allà i intentar remuntar l'eliminatòria, però que no era la prioritat, que la prioritat és la Lliga i també va fer esment això, que la setmana passada ja també ho comentava. Els jugadors de l'Espanyol no poden tenir el mateix rendiment que un jugador del Barça o del Madrid. I ho deia, amb xifres a la mà de proves que se'ls fan al CAR, els jugadors aquests no aguanten tant.
Però, no, però que no es podia tirar la Copa, va dir també. Que no es podia tirar, no és el mateix. S'ha d'intentar salvar aquesta eliminatòria amb el Corcón com ha fet, i llavors tens una eliminatòria atractiva que si perd no passa res, i és el Madrid.
Clar, ara vas a gaudir. Ara dimarts se suposa que és un partit on el camp estarà més ple del costum.
Fixa't que econòmicament no hi dic res, No, perquè és igual que allà no hi aneu gaire gent allà, És un problema,
Nois, tractem un últim tema abans d'acabar, que ens queden 2 minuts i mig per acabar aquesta tertúlia esportiva. Anem a la Premier League, on el United va jugar contra el Chelsea a Stamford Bridge i van quedar 3-1 amb un hat-trick d'Eto'o.
Eto'o, increïble.
Jo sí. Vaig quedar sorprès, realment, quan vaig conèixer el resultat. No sé com vas viure el partit, Miquel.
No, a veure, bueno, per sort o desgràcia estava estudiant i no vaig poder veure, amic, i estava tots els companys comentant, i quan ho he vist no ric.
No, portes tota la temporada estudiant. No?
Ja. Doncs va ser una miqueta de, bueno, abans del partit tot xerràvem de dir, és que és el match ball. O sigui, necessitem aquesta victòria per seguir més o menys enganxats o per almenys il·lusionar-nos.
És que us allunya d'Europa.
És que estem a 6 punts d'Europa, eh?
Exacte.
A veure, està potser l'aposta aquí entre abans Europa, l'Espanyol o el Manchester.
Jo crec que l'Espanyol, eh?
Llavors, està la cosa bastant malament. Tema per noms de poder fer alguna cosa revulsiu, no es troba, s'està confiant en un nen que és el Genosat, que no pot donar, és un nen, no té més, no li pot donar aquesta responsabilitat. No vull buscar excuses de que si Rooney, que si Van Persie no hi són, encara que es pot notar, però és més jo el que porto dient tota la temporada, actitud.
S'ha parlat també d'aquest intercanvi Rooney-Mata.
Triple intercanvi.
Triple, quin és el tercer element?
Cavani, també per allà al mig. Carai. És a dir, una cosa molt estranya. Carai. És a dir, que el United acabés amb Cavani i Mata.
Hosti, pues parlem-ne.
Però sí, tu dius parlem-ne, sí?
Hi ha més d'un company de la penya que parla que Rooney, si es pot, que es vengui. Perquè el que comentaves, que el club perdura.
Sí.
Doncs el mateix, el Rooney porta potser, això és l'opinió d'amics, que porta temps ja com jugant una miqueta de la situació de que és l'estrella, de dir, bueno, ara potser me'n vaig, ara no sé si renovo, que si jugo amb el City o el que es va dir que potser se n'anava al City, una miqueta el dubte aquest, i això acaba molestant. Llavors no sé, està el City imparable també, l'Agüero va fer un partidàs. Sí, sí. I bueno, així ens trobem, crec que són 14 punts de l'Arsenal, que va primer.
Sí, amb 51 punts, exacte, i vosaltres amb 37.
Nosaltres 37, sí. I estem lluitant amb el Tottenham, l'Everton i el Southampton.
Que són, vaya. Pochettino aquí, vaya.
Pochettino està a punt de marxar.
Ah, sí?
Sí, sí, hi ha hagut un merder important amb el club. Hi ha hagut un desencontre entre el club i l'entrenador, ha marxat el mànager, és a dir, el director tècnic, diguem-ne, hi ha un merder important.
Carai, tu.
I què diuen els diaris per allà a Anglaterra sobre el Manchester? Com ho veuen?
Home, bé, aquí evidentment la premsa no està pro Manchester, no? Però no ho veuen bé, evidentment. Tot i que aquí en general és menys catastròfic, jo crec, que allà a casa nostra. Però bé, a veure, és que estem parlant d'un equip que juga amb Phil Jones i Carrick, de mitjentre.
Sí, carai,
és això,
no sé falta dir-ne de mas.
En fi, nois, ho hem de deixar córrer, que se'ns acaba el temps. Hem parlat avui a la tertúlia esportiva amb el Jesús Galindo, Josep Maria Félez, Raúl Orgales, Mique Molina, Joan Sindreu. A tots, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Adéu. Gràcies a vosaltres.
Adéu.